Mercedes Milà, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Ja comencem mentint, eh?
Sí, perquè això sona al matí i tu i jo ara ens estem veient a la tarda.
I per què no ho diem?
Perquè a mi m'agrada que l'oient es pensi que...
Que es pensi què?
Que
l'oient, l'oient és soberà. I l'oient ha de saber la veritat. Què importa si tu i jo ens veiem a la tarda o, ens ve, o estem en directe al matí? És que és igual, et diré les mateixes coses.
Com va la vida?
Bastant bé, ara. Estic contenta. Millor dit, estic molt contenta.
Per què estàs contenta?
Doncs estic, la primera cosa que t'haig de dir és que estic contenta perquè he passat un estiu molt bo, no he tingut cap moment de crisi de les que tenia abans i per tant estic reforçada i estic sana, que això per mi en aquest moment és molt, molt important, cosa que abans no t'ho hauria dit fa anys, però ara sí. I després perquè començo un programa a la meva casa, que és Televisió Espanyola, on jo vaig començar fa 33 anys i no havia tornat, llavors això me fa molta il·lusió, tinc molta energia al cos.
Quan dius que estàs sana, et refereixes al cap o al cos?
No, al cap, a les depressions, sí, clar, a les crisis depressives, que, bueno, és una malaltia que porto amb mi, és una malaltia crònica, que ja acceptar que és una malaltia crònica ja va costar molt, perquè no és una cosa fàcil de dir que una persona que es pensa que té un caràcter alegre i amb energia i amb uns ulls de viure les coses positivament, de cop tingui unes depressions que la deixen, com és el meu cas, al llit plorant i no sortint de casa, és una cosa que costa molt d'acostumar-se. Però bueno, això ja va ser fa temps i he tingut diversos picos, per arriba i per abajo. I per això et dic que ara fa ja mesos que no he tingut cap crisi i això me fa que estic més forta, més contenta i que ja no tinc la por tant sobre el cap.
Com has aconseguit domesticar aquestes depressions? Amb teràpia i amb medicació?
Teràpia i medicació, sí, no. Després ja aprens una mica més, no? Després t'enteres de que la meditació és bàsica, jo ho faig cada dia, de que l'esport és bàsic i ho faig cada dia, la lectura, les coses que te diuen, l'alimentació també és molt important, però fonamentalment és a les pastilles i al psiquiatre.
Et fa por que torni a venir?
Sí, perquè ho passes molt malament. La veritat és que deixes de ser tu. I per això ho vaig explicar a la televisió, perquè la gent que tingués una sensació com la que jo tenia se sentessin acompanyats o acompanyades. I perquè jo, quan estava en aquell moment de crisi, sempre buscava una persona que m'agafés la mà, encara que no fos més que una entrevista. Me'n recordo una vegada que vaig llegir que el Bruce Springsteen havia tingut unes depressions molt fortes, que a mi me va estranyar moltíssim també, i va caure a les meves mans un llibre seu amb un capítol sencer parlant d'això i era pe a pa el mateix que me passava a mi. Me vaig sentir molt acompanyada i això és molt important.
Què et fa por a la teva edat amb el currículum que tens amb els projectes, no? Ets una persona activa.
Però vamos a ver, per què has de tenir por jo?
No sé, ho pregunto, tots tenim por, a tots ens fa por coses, no? Hi ha gent que li fa por fer-se gran, hi ha gent que li fa por perdre la parella, hi ha gent que li fa por, li fa patir el fill.
Mira, la por és molt dolenta. Si aconsegueixes prescindir a la teva vida de la por, o almenys possible, resulta que la vida és molt més fàcil. Jo tinc poca por. Me fa por caure una altra vegada en una crisi perquè sé com es passa i per tant això me fa una mica més de por, però el treball, la feina, els anys, no. Mira, ara em convertiré, que això té ous, que es diu, perquè ara em convertiré, quan arribi a la tele, a la presentadora més vella de tota la tele en Espanya. O sigui que torno a tenir un rècord, però en aquest sentit, com tinc 72 anys, seré la més gran. Però bueno, una vegada que ho he dit, ja, punto, la iaia. Vale.
Et fa respecte fer-te gran?
No, jo vaig, quan vaig fer 70 anys vaig tenir una mica de crisi de dir, ostres, són muchos años, què haré? Però després ja més o menys me vaig acostumar, vaig continuar fent les mateixes coses. Home, físicament no tens la força que tenies abans, els quàdriceps no són com abans, si t'has fet mal a un genoll ja no te recuperes tan fàcilment. Jo l'espatlla l'any passat me la vaig trencar i l'operació que me va fer el doctor Mir, que és una joia d'hombre, doncs m'ha costat més de recuperar-me. Però una vegada que tu te mentalitzes de són altres coses les que tens que fer, ja està. A part de que, escolta, és molt, molt bèstia que jo amb aquesta edat encara hi hagi gent que li interessi jo, que li interessi que faci entrevistes a la tele, que faci preguntes.
Cada vegada que miro un documental d'aquests que es repassa la trajectòria d'algun gran personatge, ara, per exemple, aquesta setmana he vist el documental de Filmin del Terenci Moix.
Encara no l'he vist. Sí.
Sempre surt l'entrevista amb aquest personatge que li va fer Mercedes Milà, no? Aleshores, és que per tu ha passat tothom, o sigui, és la història d'aquest país.
Bueno,
has entrevistat aquest país sencer, no? De dalt a baix. Quantes entrevistes deus haver fet al llarg de la teva vida?
Una vegada el meu marit, el José Sámano, que per cert avui és el seu aniversari, les va comptar i me va dir 3.000. Jo no les he comptat mai, m'enfio d'ell, però moltes i molt contenta. Però tu dius això del Terenci o el del Miguel Bosé o el que sigui, però és que és normal, perquè si tu estàs 40 anys fent una feina, sigui el que sigui, si tu li demanes a Luis de l'Olmo o li demanes a Iñaki Gabilondo, que tenen, Luis una mica més gran que jo, però Iñaki allà que va, més o menys, no, Iñaki una mica més, perquè Iñaki ja ha arribat als 80, te diran igual. O sigui, no es pot comptar, perquè és la vida nostra, són entrevista una darrere l'altra perquè era la nostra feina. Jo el que m'he adonat, que això sí que m'interessa dir-ho, és que jo en realitat sóc una persona que el que sé no ho he après jo, no ho he après ni al batxillerat ni a la carrera, ni jo ho he après de la gent que he entrevistat i de la preparació de les entrevistes que vaig fer. Perquè llavors he hagut de llegir llibres, de veure pel·lícules, de veure o llegir coses interessants, i això sí que és important. Perquè la meva motxilla, diguéssim, està plena de la gent que he entrevistat. Per això ara faig els programes que faig.
Tothom té una entrevista?
Sí. Jo ara surto al carrer amb tu i fem una aposta. Qui fa l'entrevista més ràpid i amb més d'interès? A veure si la fas tu o la faig jo. A qualsevol persona que passi.
No me la faràs tu.
No, per què? Potser tens tu més sort i te'n trobes una persona...
Mira, avui si sortim pel carrer per Barcelona ens podem trobar Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso. Amb quin dels tres et quedes per entrevistar?
Jo abans deia, quan era molt més jove, que mai entrevistaria ni a un feixista ni a un terrorista. Però les dues coses he hagut de canviar-les, perquè arriba un moment que ja no és tan greu per al teu país que tu entrevistis a un feixista o un terrorista, no? Les coses canvien.
Mira, ha passat amb dues setmanes, no? L'Evole va fer el Lío Soterner l'altre dia, l'Abascal l'entrevista en cada setmana en formats no només polítics, perquè se'n va l'Hormiguero i li fan fer el número i ho juga. No sé si d'alguna manera estem blanquejant també l'extrema dreta.
Jo en tot cas no li blanquejaria, o sigui, no sé si vas llegir l'Instagram que jo vaig escriure d'ell l'altre dia. A mi em sembla molt greu l'actitud que ell té al Parlament, molt greu, i a més com el conec, perquè el vaig entrevistar fa molts anys i el tracto de tu, diguéssim, li puc dir el que vull perquè el conec una mica de proper, no? A mi em sembla gravíssim el que està fent l'extrema dreta en Espanya, gravíssim, gravíssim, com si no tinguessin responsabilitat històrica. I el PP, doncs, encara pitjor, perquè el PP, que se deixa portar per l'altre, doncs no ho entenc. Isabel Díaz Ayuso és una altra història. Vull dir, Isabel Díaz Ayuso, no t'has de dir, sí que m'agradaria entrevistar-la també. Sí, sí, els tres els entrevistarien, cap problema.
Tu creus que aquesta gent avui ve a Barcelona per manifestar-se en contra de l'amnistia que estan negociant el PSOE i els partits independentistes? Tu creus que això arregla el problema, una amnistia?
Jo no crec que una sola cosa pugui arreglar un problema tan greu i de tant de temps, que és el que ells no s'han enterat encara de què passa, no? O sigui, m'adona la impressió de que a Espanya moltíssima gent no acaba de voler saber què va passar a Catalunya fa molts anys. Ja no dic ni un segle ni dos, o sigui, més. Perquè quan tu t'apropes a la història i comences a veure els detalls de les coses que van passar, entens moltes coses, no? Jo en principi estic d'acord amb el Cercas de no a l'amnistia que va escriure ell al País, i de fet ho vaig publicar a l'Instagram meu, però tinc respecte al president del govern actual, tinc el tot el contrari que tenen aquests tres que m'has anomenat. Jo sí respecto a Pedro Sánchez, absolutament, com president del govern en funcions del meu país en aquest moment. Si ells estan parlant amb Junts i a Esquerra, suposo, jo haig de suposar en principi, que estan fent el que sigui millor per tots nosaltres, no solament el que sigui millor per tenir ells un govern del país, que és el que diuen aquests. Jo no crec que sigui per això. El resultat de les eleccions és el que és. Llavors, amb aquest resultat ha jugat Feijó, no ha pogut tenir el que volia, i està jugant Pedro Sánchez. Soc més ben pensada que tota aquesta gent. O sigui, si al final es dona una amnistia, m'agradaria saber quals han sigut els arguments, si hi ha alguna cosa que es baixi fora de la Constitució, mai estaria d'acord, però crec que nosaltres estem en un moment històric molt important. I també dic, moltes vegades a la història dels països es prenen decisions molt valentes, que sembla que són com suïcidis, diguem així, i que després es veu amb el pas del temps que ha sigut una decisió encertada. I puc posar, per exemple, els indults, que semblava que era que se caien totes les paredes dels templos. I després, no solament no ha passat allò, sinó que ha servit per portar pau a la societat catalana i a la societat espanyola. O sigui, jo sóc més partidària de veure què està passant, escoltar què estan negociant. T'ho dic la veritat, o sigui, ni Junts, ni Puigdemont, ni Esquerra, llegeixo coses que m'agradin. M'assembla molta xuleria, molta xuleria.
I de fet, el que diuen és que amb l'amnistia no n'hi ha prou i que volen algun pas cap al referèndum.
Vale, molt bé. I què més? I un pis gratis i una caseta a la Costa Brava? Perquè, clar, és allò de dir...
El que passa és que
tothom demanant... Bueno, però un moment, tenim una oportunitat molt important de tenir un govern d'esquerres, un govern progressista, i tu què faràs? Posar tots els inconvenients possibles demanant la luna? A mi això no m'assembla interessant ni m'assembla seriós. És el meu punt de vista.
El que passa és que el conflicte polític d'una part significativa de la població catalana que vol la independència i continua sent, no? O almenys de poder votar. Tu creus que tot això s'hauria d'alguna manera en un futur, de manera pactada, traduir en alguna votació? Ni que sigui per poder dir que no, eh?
Escolta, la vida està plena de sorpreses interessants. Els camins no se sap mai on van. En aquest moment
a Roma normalment anaven.
El referèndum no és possible perquè la nostra Constitució, que tots hem acceptat, i ves per on, que molts dels que no la van acceptar són els que més estan cridant ara, no permeteix el referèndum, que jo seria partidària totalment. Jo seria superpartidària del referèndum en el seu moment i ara, però avui que les persones que saben de les històries siguin els que condueixin el cotxe. I vull ser una mica menys frívola i més seriosa. I sobretot, vull viure en pau. Vull, per exemple, quan el Mariano Rajoy era el president del govern, que no hi havia manera de parlar ell amb ningú aquí, era horrorós, no hi havia comunicació, cap comunicació, a mi me desesperava. Quan va arribar el Pedro Sánchez, la primera cosa que va fer és establir les converses. Jo me'n recordo que me van proposar de presentar el seu llibre. El Pedro Sánchez amb el Jesús Calleja, i la primera cosa que vaig dir és, mire, presidente, jo estoy aquí no porque usted me caiga ni mejor ni peor, simplemente porque usted ha tenido en cuenta algo importantísimo para nosotros los catalanes, y es hablar. usted ha vuelto a abrir los mecanismos de la palabra. Y en agradecimiento de eso, estoy aquí.
Què et sembla, Pedro Sánchez, tu que el coneixes?
El conec poc, personalment, no te puc dir... A mi em sembla un tio, un polític molt, molt interessant. Jo no estic d'acord amb totes les acusacions de mentider, de trampós o tot això, perquè és evident que ell va dir unes coses i diu ara altres, però també...
La hemeroteca li passa factura.
La hemeroteca li passa factura, d'acord, però jo, si a mi em posessin hemeroteques meves, jo ja sabria explicar-me, com segurament ell també sabrà explicar. L'altre dia li vaig enviar al seu WhatsApp un vídeo que me van enviar de totes les contradiccions, no? I avui he rebut un altre. I el tio, clar, deu ser una cosa que la sap de memòria, que és el primer que la sap, però la vida li ha anat posant davant situacions que s'ha hagut de definir segurament de manera distinta a la que s'havia definit abans. I què?
Et va contestar al WhatsApp?
No te puc dir.
Deslligo d'una cadena oxidada a la llengua, el teu gel se'm torna water, sovint hipnòtic et pipejo empanat i aquí estic solitari ben acompanyat.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a la llibreria Bernat
amb
Més Bernat amb la Mercedes Milà. Quin llibre es ven més aquí? La biografia del Puigdemont o els llibres del Vargas Llosa? Ho dic perquè la seu del PP crec que està per aquí prop,
aquí al costat, i som molt amics nostres. Però bueno, aquí ve tothom, perquè el més amic ara que ve moltíssim és el Colboni, i està tot el dia aquí perquè és molt amic de la Montse Serrano, i el ministre, el que era ministre de Cultura, Iceta, també és molt amic nostre. Vull dir que tenim molta, molta relació amb moltíssima gent. Jo espero que es vengui més el llibre de Vargas Llosa.
Vargas Llosa avui, per cert, també es manifestarà contra l'amnistia a Barcelona.
Sí. Jo no estic d'acord amb ell, però ho respecto.
Quina entrevista et queda per fer, tu?
Ui, mare de Déu, mira aquí la pregunta. I jo què sé. Imagina't que demà Mario Tascón, on estem ara, al seu despatx a Barcelona, Mario, que ha sigut l'home més important del món digital, de periodístic a Espanya, que es va morir fa una setmana a Buenos Aires, vingués aquí una altra vegada. Me'l trobés al carrer Buenos Aires. Pues per a mi, en aquell moment, seria ell. Per exemple, si fos possible. O sigui, jo penso sempre que tornaran a passar coses que no les esperem. O sigui, jo estic preparada per entrevistar encara a un mort.
I, clar, dius, són més de 3.000 entrevistes, 50 anys de professió, no? 50 anys de professió, Mercedes, no?
I... No arriba, 40 i algo.
Et sents respectada per les noves generacions?
Mira, jo tinc molta sort. Precisament per això faré un programa amb molta gent jove.
A Televisió Espanyola, on vas començar?
Jo vaig començar, i ara faré un programa que es dirà No sé de què m'hables. Llavors és un programa tot ple de gent jove, que és el que he volgut fer des de fa molts anys, perquè tinc molt bona relació amb la gent jove a través de les redes i tal i qual, i perquè estic una mica escandalitzada de que no saben res de la història nostra, però de la història nostra de fa 40 anys, de quan jo vaig començar periodisme. Llavors m'agradaria molt tenir un intercanvi d'informació i explicar el que ells volguessin saber del que va passar, de per què va ser important la Constitució, de per què es va guanyar aquell partit de futbol, de no sé què, de per què el Santana... No. Bueno, unes coses que estem preparant que jo crec que poden tenir interès per la joventut.
Torna Mercedes Milà a Televisió Espanyola i torna Operación Triunfo a les plataformes.
Què t'assembla?
Em sembla que li falta una presentadora. Bueno, ho farà Xenoa.
Fixa't tu si tenen barres d'Operación Triunfo, perquè les tens quadrats, que continuen dient que ells van ser el primer programa, diguéssim, de reality. Però què estan dient? El primer programa de reality va ser el Gran Hermano, amb moltíssima diferència. Però clar, aquí, aquesta gent de com es diu la productora?
Jazz Music.
Aquí, Jazz Music té una mena d'instal·lació posada que ells mateixos ho han cregut, de que l'Operación Triunfo fueron los que abrieron el camino. Que no, collons, que no. que vam ser nosaltres, gran hermano.
Va ser l'època de la teva vida en què vas guanyar més diners?
Sí, amb diferència.
Has tingut temps de gastar-te'ls?
No.
Quin sentit té de guanyar tants diners?
Tampoc jo...
De què serveix guanyar tants diners si no te'ls pots gastar?
Bueno, me'ls puc gastar de moltes vegades, de moltes maneres. I m'agrada compartir.
Amb què t'agrada gastar els diners?
I a ti què t'importa? A tu què t'importa això? No t'ho diré, això. I a mi, jo gasto poc, però gasto el que necessito, comparto el que vull i m'he guanyat molt bé la vida, però he fet guanyar moltíssims diners. Perquè no sé si saps el que significa estar 16 anys a un programa on la publicitat era la bogeria total. I que a mi no m'han donat un tant per cent del que, del que Mediaset guanyava mai de la vida, que si hagués set com fan els americans, en aquest moment tindria un avió privat.
Tu que has fet tantes entrevistes, hi ha preguntes prohibides, hi ha preguntes que no s'han de fer a un convidat?
No sé, solament si ells, si el convidat et diu, mira, jo t'accepto l'entrevista però no m'has de parlar ni d'això ni d'això, tu pots...
Tu això ho acceptes?
Segons qui sigui. Sí, jo sí.
Si Santiago Bascal et diu, però no em pots preguntar... Bueno, aleshores, potser aquí...
Negocio. Jo sóc catalana, nen. Jo negocio i, a més, no me duelen prendes. Si la qüestió és greu i fa inútil l'entrevista, digo, pues adiós, buenas tardes. Però si la qüestió és acceptable per fer una entrevista que interessa molt, accepto.
Tens 72 anys, amb una vida professionalment molt activa, no? Estàs mirant el rellotge, a quina hora hem de deixar estar això?
No sé, però és tu, eh? Jo no faig més... Tu m'has dit quan? Mitja hora?
No hem arribat encara, em queden 5 minuts.
Vale, molt bé.
5 minuts.
Però si no t'ho dic, tu, res de res, no?
Jo vaig tirant, perquè em sembla interessant.
Sí, clar, que gracioso.
Com vols envellir? Com vols fer-te gran?
Tu se t'ha anat al cap, eh?
Per què?
Perquè t'has distret.
Per què? Per què?
Perquè estàs distret. Quan jo t'he dit això del temps, tu ja no sabies per on anar i has dit, venga, va, me agarro a esta a ver qué me dice.
Bueno...
És que no té cap interès. Mira, fer futuribles és un conyazo. Perquè jo què sé, si de mal de matí me passa com el Mario Tascón i me da un derrame cerebral a esto i no vale para nada que tu m'hagis dit el que m'hagis dit. Jo espero estar sana, continuar fent la vida que faig, continuar tenint... gent que estimo i que m'agrada veure'ls, puestos com Menorca on sóc feliç, tenir bon rotllo amb la gent, bon rotllo, i si és possible tenir bona audiència a TV1, fantàstic.
Mercedes Milà, moltes gràcies, molta sort, i quin llibre m'emporto del Més Bernat? Recomana-me'n on va.
Ara mira, hi ha un llibre que vam presentar ahir que ara te'l mostraré, que no me'n recordo el títol. Espera, no, sí.
A l'autor.
Ho tinc aquí. Que era un tio de La Vanguardia, que ho va presentar, Bicicleta para la mente.
Ah, molt bé. Del francès Barceló.
Sí, i per si... Brasero.
El francès Brasero.
El viaje desde el primer PC hasta la inteligencia artificial.
Carai.
Què passa?
Droga
això,
dura, eh?
No, però això, explicat amb humilitat i amb... tenint en compte que ho hem de llegir gent que no sabem absolutament res... és molt interessant, i jo tinc l'esperança de que aquest noi, el Francesc, ho hagi fet, i per això l'he comprat. Això te'l recomano. Si després t'avorreixes molt, vens aquí i ho canvies.
Mercedes Milà, moltes gràcies, molta sort.
Ai, Déu meu senyor.
Fins aviat.
Molta sort. Això és el que sí que és important. Molta sort. Gràcies.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.